Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
això,
no?
Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista,
sí,
però
sí.
Tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
Que bé.
Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
Carlos, tens la sensació, una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això, entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís?
Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no?, tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no?, que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no?, com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma, sigui, forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, 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 introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar... A que quan parlem de memòria, el que ens vingui al cap és recordar coses. Recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar... Però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
Mm-hmm. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, uh-huh. d'una cultura de, uh-huh. en un context i en un temps determinat. Uh-huh. No és només
Exacte.
Individual.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal uh-huh. col·lectiva. Uh-huh. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? el fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte, tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues amb més eines, no? de poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així de manera malament resumida, no?
Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent, no fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament, i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat,
sí.
I tal.
Mm-hmm.
Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones, i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs, això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15 o no, en un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
clar,
no?
Quantificar, no? Quants més millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social, i quantificar ens dona una seguretat de, que és algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com, és d'una altra manera, no?
Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant, i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre, i sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
Clar.
Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre, no? Per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder. Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Molt concrets, no?
Sí,
i la manera de fer-se
sí.
aquesta actuació també, sí.
Exacte. Després tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no?, del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda'm el, ara que m'he quedat així...
El consentiment,
evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
no.
Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
estem alterats.
Què tant de consentiment hi ha, no?
Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir, començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
Gràcies, eh?
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Lluís, queda encara un programa més la propera setmana. Exacte. I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Planeta Prat.
Aquí al Planeta Prat d'avui us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
És la una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. El ple municipal debatrà l'aprovació